Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. A aquesta hora estan reunits a Roma el papa Francesc i la cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola, formada pel seu president, que és l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, l'arcabisbe de Madrid, el cardenal Carlos Osoro i el secretari general i portaveu Luis Argüello. En aquesta trobada, que coincideix amb l'equador de la presidència del cardenal Omella, els bisbes espanyols abordaran la protecció dels menors i la prevenció d'abusos. Aquesta entrevista del cardenal Omella amb el Sant Pare es produeix l'endemà que el despatx d'advocats Cremades Calvo Sotelo hagi presentat l'equip de 28 professionals que treballaran en l'auditoria ja en marxa sobre abusos en el si de l'Església encarregada pel mateix episcopat. I pel que fa a la pandèmia, el 20 d'abril les mascaretes en interiors deixaran de ser una realitat. En espais sanitaris, sociosanitaris i el transport públic, però, encara serà obligatòria. Davant d'aquesta decisió del Ministeri de Salut, que s'aprovarà en el proper Consell de Ministres, la cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, Magda Campins, en una entrevista a Ràdio Estel, ha defensat que la clau és que les persones vulnerables continuïn portant la mascareta en interiors i que es facin una prova PCR o test d'antígens si presenten símptomes.
És una recomanació important el que les persones vulnerables, quan estiguin en llocs interiors en què hi ha un nombre important de persones, llocs mal ventilats, aquestes persones segueixin portant la mascareta, no? Encara que no es recomani de manera general en aquests espais.
La doctora Campins ha fet una crida a no abaixar la guàrdia i ha recordat que la pandèmia segueix present. Un missatge que també comparteix el cap de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, Pablo Orcajada. En una entrevista, també a Ràdio Estel, Orcajada ha defensat que és un bon moment per treure la mascareta a les escoles, però que encara és una mica aviat per treure-la a segons quins llocs.
Per això hi ha alguns que pensem que no es pot córrer tant, intentar reduir tot tan ràpid i treure tot i a aquesta velocitat, perquè encara podem tenir problemes. Llavors, home, si es comencen a desglaonar algunes de les mesures, que jo crec que també s'ha de pensar en la població, no?, i en aspectes socials, s'ha de tenir els mecanismes de tornar enrere.
I a aquesta hora comença la primera reunió a Moncloa entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feixóo. Sánchez oferirà 11 grans pactes, segons publica El País, entre aquests temes com la política exterior, la renovació del poder judicial i les mesures contra la crisi. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, espera que d'aquesta trobada es pugui construir diàleg entre tots dos partits per pal·liar, entre altres temes, les conseqüències de la guerra d'Ucraïna. Són declaracions a Cadena SER.
Lo que esperamos de la reunión de hoy es que se recuperen, se reconstruyan esos consensos y que el señor Feijóo dé un giro en la estrategia del Partido Popular y sea consciente que estos consensos han de ser de los dos grandes partidos y que también tienen una amplísima mayoría en la Cámara, que todo el mundo reconoce que este camino hay que transitarlo.
El ministre de Presidència també ha demanat al Partit Popular que no cedeixi el discurs a Vox.
No tenemos que normalizarles, no tenemos que considerar que es una fuerza política más al uso que defiende sus ideas. No, no, no son unos nostálgicos, antiguos y en fin, y un poco ridículos. No, 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 son peligrosos y tenemos que tenerlo claro. Y por eso yo creo que los dos principales partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, que ha gobernado y entiendo que aspirará a volver a gobernar, tenemos que tener un diagnóstico común. Y tiene que empezar, por cierto, por no meter en los gobiernos a la ultraderecha, como va a hacer el Partido Popular en Castilla y León.
Bolaños ja ha explicat que sobre la taula no hi ha condicions prèvies. I un últim apunt en successos. Aquesta matinada els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 51 anys com a presumpte autor de la mort de la seva mare a Barcelona. Poc abans de les 3 de la matinada, el 112 ha rebut una trucada on s'alertava de la mort d'una persona d'edat avançada en un domicili del districte de Sant Martí. En arribar al lloc dels fets, els agents han trobat un home i a la seva mare morta amb indicis de criminalitat. El cas encara està sota secret d'exhumari. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Un cop acabats els partits d'anada dels quarts de final de la Champions, avui és el torn de l'Europa League. El Barça s'enfrontarà aquesta nit a les 9 a l'Eintracht de Frankfurt, Alemanya, en un duel inèdit en tota la història. Mai abans els dos equips s'han vist les cares. Els blaugranes afronten el partit amb una ratxa de 7 victòries consecutives i esperen deixar encarrilada l'eliminatòria per tenir un partit plàcid la setmana que ve al Camp Nou. Avui també juguen el West Ham Olímpic de Lió, el Braga Glasgow Rangers i el Leipzig Atalanta. Tots els partits a les 9 pels diferents canals de Movistar Liga de Campeones. Avui a les 8 també juga el Barça de bàsquet, que tanca la fase regular de l'Eurolliga amb la visita al Palau del Maccabi de Tel Aviv. L'equip blaugrana ja té assegurada la primera plaça i ja sap que jugarà la prèvia de la Final Four contra el Bayern de Munic, que hi va guanyar i ha tancat la fase regular en 8a posició. I acabem en tenis. Paula Badosa ha tornat a la competició després d'haver-se de retirar del Masters 1000 de Miami per unes molèsties físiques. La de Begur, número 3 del món, ha començat amb bon peu al torneig de Charleston, superant a la hongaresa Anna Bondar en 2-7, 6-1 i 6-4 i assegurant-se una plaça per a la tercera ronda d'aquest torneig, un 500 del circuit femení.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem a les 12 amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22. Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona, la proteïna, teràpia de grup, en poques paraules, matrícula oberta, olor de tinta, la tecnopèdia, la veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
7 minuts que passen de les 11, comencem nova hora aquí al matí a Ràdio Estel i ho fem posant la mirada a la moda, però des d'un altre punt de vista, el paper i la il·lustració.
Voilà, nous étions deux, nous étions deux, et j'ai dit oui à son ennui, si je le pouvais, je le regretterais.
Avui, a un altre punt de vista, ens visita un dels il·lustradors de moda i estil més importants de casa nostra i del món. És ja un clàssic de l'avantguàrdia, però també a Vogue Japón o també a Daily Telegraph. Ha il·lustrat cartells de pel·lícules com Rifkin's Festival de Woody Allen, ha col·laborat amb marques de prestigi internacional com Louis Vuitton o Moncler i la seva obra s'ha exhibit a algunes de les galeries més importants del món. De fet, les seves il·lustracions doncs, ens donen pistes sobre noves tendències. Ell ens apropa l'univers fashion, que cada vegada doncs, ens queda una mica lluny i ho fa amb molt sentit de l'humor, no? I amb un estil inconfusible. I a més ara ha publicat un llibre i hem aprofitat l'ocasió per convidar-lo. Jordi Lavanda, quin honor tenir-te amb vosaltres. Molt bon dia.
Gràcies, l'honor és meu també.
Jordi, a veure, la presentació, ho reconec, ha estat llarga, però de ben segur que m'he deixat moltes coses. Sóc conscient.
No, està bé.
Escolta, no, és que no és senzill condensar tot el que fas, sí. Tot el que has fet al llarg de la teva
clar,
carrera.
Clar, jo porto una carrera llarga ja. Jo poder, sí, vaig començar a l'any 93, imagina't, no?
Uau.
Estem, bueno, gairebé 30 anys.
30 anys de carrera.
Que se m'han passat amb...
T'han passat ràpid? Espai.
Sí, la veritat és que sí.
Però i tu veus com un èxit? Perquè... Com fas? Quin balanç
sí,
em fas?
Home, ja, sí, perquè aviat, al final és una cosa objectiva, no? Però a la vegada també ho veig molt com el triomf de la voluntat, de voler dedicar-te a allò que... No hi havia una altra possibilitat de fer una altra cosa, vale? I pues, és el triomf d'aquesta decisió de vida, no?
Sí.
I de seguir el teu instint i de peti qui peti, apostar per tu mateix.
Perquè tu te'n recordes el primer dibuix que vas fer, que vas dir que això és lo meu?
Home, jo ja des de petit dibuixava, saps? Era el típic nen que tothom deia. I és que...
Sí. Dibuixava això, sí?
I el que passa és que sí, no sé, me'n recordo... Jo estudiava disseny industrial a la Massana,
sí.
I ja allà jo ja em sentia molt, 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 molt cridat pel món de la il·lustració. I vaig acabar els estudis i quan vaig acabar, doncs, bueno, gairebé a l'instant em vaig convertir en il·lustrador.
De fet, nosaltres tenim la gran sort aquí a Ràdio Estel que vas il·lustrar-nos,
sí.
Fa uns anys. Ara estàvem fent comptes, Jordi,
sí.
Dèiem. Quants
sí,
anys
sí,
fa?
Sí.
El 2000...
Uns quants. Jo diria 2014.
2014, no? Sí. La nit de Ràdio Estel que ens vas fer.
Sí.
Aquella portada tan xula.
Sí, va quedar molt bé. Va quedar molt bé.
Ho dèiem a la presentació. Les teves il·lustracions giren al voltant sempre, no? De la moda. Un molt, molt competitiu, no, Jordi? Clar, quan parlem d'il·lustració... de moda, també parlem de molta, molta competència.
Bueno, parlem de la indústria de la moda, també. O m'estàs parlant més de si el món de la il·lustració hi ha competència. Ah,
tu,
sí.
És exigent el món de la il·lustració de moda?
Saps què passa? Que jo, des de que vaig començar a treballar, jo no sóc una persona que no s'acostuma molt a fixar en el que estan fent els altres, ¿vale? Perquè no m'agrada comparar-me, no m'agrada sentir aquesta enveja, de vegades sana i molts cops insana, per la feina dels competidors. I llavors, doncs, sí, m'imagino que ja el mercat està una mica, doncs, bé, bastant saturat d'il·lustradors, com de qualsevol professió creativa, però jo vaig fent la meva.
Però potser això és alguna... Jo crec que deu ser la clau de l'èxit, no?, de Jordi Lavanda, justament el que tu dius, que tu has fet el teu estil propi, no?, sense fixar-te amb els altres,
sí,
no?
Sí, efectivament. La veritat és que no... Ja et dic, no estic molt pendent. L'altre dia, per exemple, em preguntaven... Em podries anomenar alguns il·lustradors que et pensis que són interessants i tal, i és que no em sortia cap, no? Però no per malícia, sinó simplement perquè és que m'estimo més tenir amics
d'altres
àmbits, que
totalment.
No pas... Perquè aquesta endogàmia que té, la té totes les professions,
sí.
no és bona, no?
Clar, tornarem més endavant a parlar de la teva carrera, Jordi, però ara, si et sembla, ens centrem en aquesta joia, aquest Escenes d'alta costura de Lupita Vux, que és una meravella. Un llibre, de debò, enhorabona. Un llibre, dius tu, sobre alta costura, però que el propi llibre ja és alta costura. A què et refereixes, exactament?
Doncs bé, l'alta costura, aviam, és una part de la moda, amb la qual tècnicament té molta feina, no? Vull dir, es nomena alta costura perquè es necessiten una sèrie d'hores determinades per fer un vestit, amb brodats, bueno, és una peça d'art, no? I aquest llibre és un llibre que està manufacturat amb molta cura, amb molt detall, i que s'ha... I hem emprat molt de temps en fer-ho.
Quant de temps heu estat per fer-ho, Jordi?
Clar, és que Covid pel mig...
Clar.
Tot
suma,
sí,
eh?
Tot és sempre com una mica més relatiu. Però al final han estat 2 anys.
2 anys.
2 anys, sí, però intensos, eh?
Sí?
Sí.
Quina responsabilitat, no?, pintar els vestits i les peces icòniques d'alguns dissenyadors. Parlant dels dissenyadors més prestigiosos de la història de la moda, Jordi,
sí,
no?
Sí. Pues Dior, Balenciaga, Chanel, Givenchy, etc. Sí, molta responsabilitat. Per què? Perquè aquest llibre... caurà en mans de gent molt interessada en la moda, molt insiders,
sí.
Però el nostre interès és que també el compri gent que no en sap tant de moda, amb la qual havíem d'aconseguir un equilibri entre les peces que, o sigui, les peces que ensenyaven fossin com que agradessin a tothom, no? I parlant de dissenyadors que tenen una obra tan extensa...
Clar.
Va ser complicat triar allò, el vestit icònic.
Mira,
no?
És que t'anava a preguntar això.
Sí,
o sigui, ha estat potser el més complicat a triar.
Una de les coses més complicades va ser aquesta. Et diria que el més complicat i el més trist també va ser deixar fora a dissenyadors i sobretot dissenyadores, dones, que han estat a la història de la moda i que per un tema d'espai
sí.
no ens hem pogut permetre.
I, per exemple, quin seria com la segona part d'aquestes escenes d'alta costura?
Per exemple, ens hem deixat fora a Elsa Schiaparelli,
sí.
una dissenyadora italiana de les vanguardes del segle XX, que és una meravella, Mm. Vull dir, si veieu les seves peces, són, bueno, en l'època era molt famosa. Elsa Schiaparelli, Madame Grés, que va ser com la reina dels plecs, de fer uns vestits com inspirats en la cultura grega, Poiret, uns quants.
Mira, els textos, clar, són d'Estel Vilaseca,
Estel
no?
Estel Vilaseca, sí.
Que heu, doncs, ha compartit aquestes escenes d'alta costura. També jo crec que deu ser complicat, Jordi, d'alguna manera, condensar tot el món de grans dissenyadors en una doble pàgina, que això també...
Absolutament. No. De fet, hem fet malabarismes per poder encabir-ho tot.
Clar.
I jo sempre li dic a tothom, llegiu-vos els textos, perquè són una meravella. Que l'Estel, amb aquestes dues columnes de text, hagi pogut condensar la vida d'aquestes persones que sempre ha estat una vida plena d'anècdotes i d'aventures, amb aquest to didàctic i alhora narratiu, és una meravella, de veritat, eh?
I tu t'has sentit també com un modista a l'hora d'il·lustrar, no?, i de dibuixar aquest...
Mira, jo quan il·lustro, no?, em sento modista, em sento perruquer, em sento maquillador, em sento il·luminador, em sento director d'art. Clar, perquè al final, mira, tu ara tens obert la pàgina del Saint Laurent, no?
És correcte.
Doncs clar, jo... he decidit que per a aquesta escena serà una dona entrant en un apartament on hi ha una festa a París. Llavors, clar, has de pensar com pensaria un director de cine, no? Vull aquí a l'actriu, vull els figurants allà, vull que la Torre Eiffel estigui il·luminada al fons i vull que el mobiliari de l'habitació sigui aquest... que la il·luminació caigui a sobre de la dona d'aquesta manera, que vagi pentinada d'aquesta manera... Llavors, clar, és una feina bastant global, la d'il·lustrador.
És una passada, Jordi. Clar, Escenes de costura és un llibre en 3D. Això ho hem d'explicar, no?
És veritat.
Aquesta escena que estaves narrant ara mateix, no?
Sí,
que com et vas inspirar, ho veiem en 3D, no? És un pop-up, no?, que se li diu, no, Jordi?
Sí, és un llibre pop-up, sí.
I a part, on cada pàgina és doble, és com un petit escenari on es mostren totes les peces, com dèiem, més icòniques dels dissenyadors de moda més importants de la història. Tu ja havies fet llibres, però clar, aquest és un repte completament nou, no?
Absolutament. El llibre pop-up exigeix un plantejament tècnic per la teva part ja diferent des de la base, no? Has d'estudiar a nivell espaial on pues, això és el que es diu un diorama, no? Que és com un teatret que fa efecte, fa una il·lusió de relleu, de profunditat. Llavors, bueno, has d'estudiar què va en cada capa i com aquelles capes reaccionaran quan el lector passi la pàgina i allò es posi dret. Hi ha tota una virgueria...
Està tot pensat,
sí,
eh?
Sí, clar. No pots, vull dir, no hi ha improvisació.
És que, Jordi, és un llibre també en què s'interpel·len en molts sentits, no? Perquè és un llibre que està ple d'imaginació, que pots tocar, com deies tu, que pots gaudir, no?
Sí.
Que pots olorar.
Sí.
No? Per tant, també crida l'atenció que és una aposta en un moment on sembla que tot passi pel digital i vosaltres aposteu.
Correcte, no. De fet, és molt bona, és molt bon comentari perquè en un món en què tot és... pantalla, tot és pla, o s'està apostant per metaversos i coses d'aquestes amb les quals tot serà com allò tridimensional però fals, i nosaltres estem traient un llibre tridimensional real, no?
I abans parlàvem dels dissenyadors que heu triat, que per cert, com heu triat això? Perquè ara
doncs,
ens deies,
mira,
ens hem deixat algun, no?
Amb l'Estel.
Amb
l'Estel i el Santiago, que és l'editor, va ser una mica allò consenso.
I algú que diguessis, mare meva, aquest em costa d'il·lustrar?
No, cap. No, tots eren una... Bueno, aviam, tècnicament, per exemple, em va costar una miqueta més el del Paco Rabanne, que és aquest vestit de plaques metàl·liques, no? Tan,
estic hasta el final,
tan famós, no? Dels anys 60.
Sí.
Bueno, aquí una miqueta jo... Primer perquè la perspectiva de la model és una mica complicada i després perquè les peces metàl·liques aquestes, doncs dibuixar-les una a una amb els foradets de les argolles, etc. Però bueno, tot per un igual.
Jordi, tu parles un llenguatge, òbviament, visual, no? Vull dir, amb les teves il·lustracions, però tu et consideres un expert en moda? Perquè ara t'estaves quadrant i dic, mare meva, és que...
No, m'interessa molt la moda.
Coincidint amb la 080, no?, que la tenim aquí a Barcelona.
No, sempre m'ha agradat molt la moda, molt, des de sempre. El que passa és que jo l'utilitzo per recalcar el missatge de les meves imatges. Aquest llibre en concret sí que és un llibre en el qual es parla de moda.
Sí.
Però jo, per exemple, mira, el meu primer encàrrec de Vanguardia va ser una crítica, o sigui, il·lustrar una crítica literària, vale, d'un llibre.
Sí.
I em sembla que era del Paul Auster. I jo ja vaig fer en aquell moment doncs, que aquell llibre sortia d'una bossa de Prada, no? Vull dir, perquè al final m'interessa la moda més com a semiòtica, no? Com a signes que comuniquen coses,
sí,
que la part frívola en si.
I les marques s'han posat en contacte amb tu? Perquè, clar, vull dir, sí, oi, no? Com funciona això, Jordi, no?
Bueno, doncs, al final, com a qualsevol feina. No?
Clar. Clar, recordem-ho, fa gairebé 20 anys que fas il·lustracions, no? Okay. Si no és així, si no ens equivoquem, per la Vanguardia, amb aquest toc d'humor.
Sí,
no?
Mira, la meva pàgina al magazine de la Vanguardia va ser el 1999, amb el qual fa més de 20 anys, fa 22 anys que estic fent aquella col·laboració.
Clar, són, la veritat, són imatges icòniques, Jordi, de les que també doncs, se n'han fet llibretes, carpetes. Sí. Qui no ha tingut doncs, una carpeta, una bossa de Jordi i la banda que ens transporten a la nostra joventut? Com t'inspires? Perquè jo a vegades ho penso, dic, mare meva, és que no se li acaba mai l'inspiració, eh?
Saps
com venen
passa?
Aquestes
Mira...
idees de la Vanguardia?
Uf, és que és infinit, sí. És inagotable, perquè al final la vida és inspiració diària. Tota l'estona estan passant coses que són dignes de mencionar. Des de petites anècdotes a coses més grosses. Però si vas amb les orelles obertes i amb els ulls oberts, com vaig jo, és que estàs a un bar prenent alguna
cosa... I et fixes, no?
Sí, o la persona de la taula del costat està dient alguna cosa que és aparentment insubstancial i tu penses, ostres, quin pensament més brillant, no? Doncs és que és inacabable.
Hi ha algun moment que hagis dit, ostres, és que ara no estic inspirat aquesta setmana?
No,
en aquests...
no.
Mai
no,
t'ha passat,
no,
eh?
No, de veritat, oh! Primer perquè tinc una llisteta d'idees que vaig apuntant,
sí.
Però inclús així, no, és que no, sempre... O sigui, aquesta llista sempre es va farcint perquè...
Es va fent
perquè,
més llarga de tot el que
perquè
apuntes.
Tot, és que cada dia passen coses.
Passant coses i també, clar, és que Jordi Lavanda ha treballat amb els grans del món del cinema.
I actually don't know where to begin. I had to accompany my wife to the San Sebastian Film Festival.
Clar, et vas encarregar d'il·lustrar el cartell de Rifkin's Festival de Woody Allen, que per cert es localitza el Festival de Sant Sebastià. Com va ser treballar amb Woody Allen?
Va ser fantàstic.
Vas tenir contacte directe?
Em va faltar un grau.
Sí?
Sí, perquè saps allò famós del Six Degrees of Separation?
Tenim un espai aquí, al Matí Radio Cel, que en parlem.
Vale, pues un grau només. Vaig,
wow.
No, qui era la meva interlocutora era la seva mà dreta,
sí?
Vale? Que a més és la seva productora des de Hannah i les seves germanes.
Sí.
Vale? És la seva cosina.
Ah.
No, perdó, la seva neboda. I, bueno, i a més, em sembla que viuen al mateix edifici. Vull dir que quan jo li enviava esbossos a la Helen, ella deia, ara li ensenyo. Però és que ara li ensenyo volia dir, ara pujo i li ensenyo.
Pujo el pis de dalt a ensenyar-li.
Sí, 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 sí.
Boníssim.
Tal qual. I realment, mira, és que les millors feines sempre són les que menys feina et porten.
Ja. Yeah.
Saps? Quan el client sí. i tu sí. teniu una connexió que ja va més enllà de lo físic
sí.
i tot és ok.
Sí, sí, saps? Tot flueix, sí. no? D'alguna manera. Sí.
Va ser, aviam, ell, a través de la Helen, ella em va explicar què és el que ell volia.
Sí.
Jo em vaig posar a fons esbossos i aquells mateixos esbossos són els que, bueno, pues ell va triar. Mira, m'agrada més aquest. I ja està, i cap problema més.
I, escolta, quantes proves fas quan... fins que tens el dibuix? Que
no,
de... no, surt a la primera,
no
Jordi?
No gaires. Faig... Bueno, acostumo a fer una sèrie d'esbossos ràpids.
Sí.
Però de seguida la idea ja està allà. Llavors poleixo aquest esbós i el colorejo i ja està.
Sí. I escoltes música quan dibuixes?
Sí, sí.
Oh, m'encanta.
Sí.
Quina música escoltes?
Doncs és que de tot. El dia és molt llarg i tots els estils són interessants, però m'agrada molt, no sé, la música electrònica dels anys 90, 80... però de tot, clàssica, no sé, de tot.
I quina part et resulta més difícil a l'hora de... quan il·lustres? La part que ara que tu deies, de dibuixar-lo o de pintar-ho?
Poder la part de... quan estic fent el dibuix a llapis, perquè allà és on m'hi jugo tot, no? Vull dir, el pintar al final és una cosa mecànica, però que el dibuix a llapis quedi perfecte és una mica la meva obsessió.
Jordi Lavanda, uau, ha estat un plaer tenir d'aquí el matí a Ràdio Estel.
M'agradaria fer un petit comentari sobre el llibre, no?
Si us plau.
Que estem parlant que és un llibre pop-up, no? Que és una cosa que sempre relacionem amb els nens.
Sí.
I aquest és un llibre pop-up per adults. Que ojo, que no n'hi ha gaires d'aquests, vale? Que és una cosa que trobo que s'ha de dir perquè és molt especial, no? Vull dir que... tu obres un llibre d'aquests
sí.
i el teu nen interior és que s'il·lumina, no?
Tornes una mica a la infància, no?
Sí, sí, però és un llibre per gent...
Per adults.
Bueno, que els nens el poden disfrutar també, però és per adults.
Escolta, per adults, però com deies tu a l'inici de l'entrevista, no? Aquest escenes d'alta costura no és radicalment per la gent que li agradi la moda,
és per tothom.
Està adreçat obert a tots els públics.
A
no?
tots els públics, i tant, sí, sí.
Doncs nosaltres anirem repassant, perquè la veritat és que és una obra d'art, i com deia...
És molt bon regal de Sant Jordi.
Ep, com ho tens, això de Sant Jordi? Estàs preparat o no?
Sí, bueno, ja tenim alguns jocs
estipulat que seràs?
Sí, i sí, sí. Em fa, bueno, mira, un dels jocs em fa molta il·lusió, perquè estaré a Santa Eulàlia. Ah, ja passeig de Gràcia.
Ah, a la botiga,
a la
no?
botiga, que em sembla un lloc molt maco per estar signant aquest llibre.
Home, gran botiga de Barcelona, no?
Sí, sí,
de tota
sí.
la vida, amb grans marques. Mira, nosaltres ens ho apuntem, eh?
Sí, sí, sí.
Doncs si voleu saber més sobre aquesta moda feta art, no? Com diu tal qual aquest llibre del Jordi Lavanda amb els textos d'Estel Vilaseca, Escenes d'alta costura, sens dubte, doncs, un bon regal per Sant Jordi, per gaudir-lo amb tots els sentits, per tocar-lo.
I molt bé de preu, molt bé de preu, 27 euros. Doncs
pues està molt bé.
Veus? Tothom m'ho diu.
Doncs pues està plan. Molt bé, perquè realment val la pena.
És un llibre que té una percepció de molt més car.
Uh-huh. Moltes gràcies. Ara sí, Jordi, ha estat un plaer.
A vosaltres,
gràcies.
Un plaer.
Vinga, que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Com deia, em falta un minut. Sí, després d'aquesta gran visita d'en Jordi Lavanda amb el llibre Escenes d'alta costura, nosaltres amb aquesta elegància, intentarem aquesta elegància que ens ha deixat el Jordi aquí a l'estudi, seguir endavant avui al programa. Marxem res. Breument a publicitat i a la tornada ens espera ja Mireia del Pozo, que avui a l'Espai Plus Valor a Dones ens parlarà de dona i discapacitat. Fins ara.
Ràdio Estel.
Els podcasts de Ràdio Estel. Bayona contra la Bajona. La proteïna. Teràpia de grup. En poques paraules. Matrícula oberta. Olor de tinta. La tecnopèdia. La veu de Càritas. Ràdio Estel té tants podcasts que no te'ls acabes. Posa'ns a prova. Troba'ls a radioestel.cat, a l'app Ràdio Estel oficial i també a Spotify. Són els podcasts de la nova Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari que es reinventa.
Tecnologia d'avantguarda per posar en escena una història universal com mai s'havia fet.
Viu la passió en format matí i tarda o bé en la nova versió de 2 hores i 15 minuts.
Representacions cada cap de setmana fins al 30 d'abril.
Venda d'entrades a lapassió.net.
Ara, més que mai, la passió d'Esparreguera.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot Anirà Bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot Anirà Bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
You can't make me cry anymore, don't try.
Dos minuts ara mateix, que passen de 11:45, clars, que arriba ja Mireia del Pozo, l'Espai Plusvaluadores, amb aquest solet que ens entra aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Mireia, ja ens imaginem aquí amb una beguda, no? Quines ganes de veure el sol ja, de sentir-lo, Mireia.
Que ens escalfi la pell, perquè ens acaba escalfant l'ànima, Mercè.
Ui, sí.
I la gent ho necessitem molt, de cara al benestar i la salut.
No, no, és que, o sigui, és curiós com en un mes, no?, hem pogut viure, perquè imagina't aquests països del nord, doncs que durant tot l'any no veuen el sol, tu t'imagines? I nosaltres ja en un mes i ens hem estirat els cabells?
És que no m'ho vull imaginar, no m'ho vull imaginar. Aquest és el tema. A més, el ser humà, doncs com formem part de la pròpia naturalesa, som com les plantes, i el sol ens fa créixer.
Ens dona energia i vida. Sí,
totalment. Senyora, sí, senyora.
Mireia del Pozo, que estan vosaltres, ja sabeu, a la Part Magazine, amb l'Espai Plusvaluadones. Mireia, per cert, avui de què parlarem? Explica'ns.
Doncs avui parlarem de dona i discapacitat.
Plusvaluadones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
Recordem, com sempre, abans de començar, que el Plusvaluadones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció premi Sapping TV, i avui la Mireia del Pozo i tot el seu equip ens parlaran de dona i discapacitat.
Com esteu, Plusvaluadones? Nosaltres bé, plenes d'energia, energia positiva amb aquest sol i amb aquest inici del mes d'abril i aquesta Setmana Santa a tocar. Us portem solucions, seguim obrint camí i seguint acompanyant-vos, perquè resulta ser que moltes persones, no només persones discapacitades, sinó tot el que és el seu entorn, doncs fa temps que ens demanen que fem més aportacions al respecte i que seguim obrint camí en aquest acompanyament. Per això, avui, sense més demora, anem a parlar de dona i discapacitat.
Trying to find something real, but it's not the game they play. Vinga, doncs amb aquesta energia nosaltres donem la benvinguda ja a la nostra taula d'avui. Primer de tot, a la nostra convidada, Mireia, la Rosa Estaràs, eurodiputada del Parlament Europeu pel Partit Popular. Què tal? Molt bon dia, Rosa.
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Rosa. És fantàstic tenir-te telefònicament, però amb la Rosa Estaràs vam compartir taula la jornada del 8M i va ser, Rosa, francament una meravella tenir-te allà amb nosaltres.
També avui contem amb Emma Gumbert, vicepresidenta de PIMEC, advocada laboralista. Què tal, Emma? Com estàs?
Molt bon dia a totes.
Molt bon dia i anem a aprofitar per felicitar l'Emma Gumbert, que avui la tenim aquí, perquè ha rebut un premi reconeixent la seva trajectòria professional tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit de la igualtat i els objectius de desenvolupament sostenible. Moltíssimes felicitats, Emma.
Moltes gràcies, Mireia. La veritat és que és un honor rebre aquests reconeixements.
I també saludem avui a la Noelia Rodríguez, que ens escolta també a l'altre costat del telèfon, Instagramer positiva, que brilla per si sola, la Noelia, representant de les persones discapacitades, en aquest cas aquí el Plusvalua Dones. Noelia, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. És un honor estar amb aquestes dues persones avui i amb, bueno, amb vosaltres dos també i poder abordar aquest tema tan important.
Noelia, amb tu ja tenim el sol brillant a tope.
Sí.
Mireia, no digues que... La Noelia, és que brilla. Noelia, què deies? Què ens deies?
Intento contenir-me, però és que realment, quan heu parlat del tema del sol, a veure, el sol ens dona vida.
Home.
I nosaltres el que tenim és ganes de viure. Per tant, més sol i més vida.
Persona vitalista, Avui a Noelia Rodríguez, Emma Gumbert i Rosa Estaràs. Per cert, Rosa, avui, aprofitant que et tenim com a convidada aquí al Plusvalua Dones, al matí a Ràdio Estel, què és avui dia, no? Parlem de discapacitat. Què és?
Pues se trata de persones que antes que se dice persones discapacitades són persones, i en el cas de dones antes són dones i persones que tenen pues funcionalitats distintes, però que en cap cas poden suposar una minoració de drets, i per lo tant, si estem en un món on hi ha els drets humans i tots som iguals en drets i en deures, pues també hem de construir un país, un món, on la discapacitat no sigui mai una desavantatge, sinó que sigui un avantatge i algo que no mos impedesqui tenir les mateixes oportunitats que la resta del món.
I tant que sí, aquests drets humans tan importants i aquestes oportunitats. Quina evolució ha tingut el concepte discapacitat o persona discapacitada, Rosa?
Pues la veritat que ha estat un llarg camí, perquè, bueno, recordeu quan antigament se deia que eren minusvàlids, sí. O retrasats. Mm. Això vol dir que s'estigmatitzava la persona discapacitada en negatiu. Mm. I a més, quan una persona tenia aquesta etiqueta, pues tots el psiquiàtric.
Sí.
Bien, això gràcies a Déu ha canviat moltíssim. De fet, ja parlam de persones amb habilitats i amb funcionalitats distintes, però sobretot el que vos he dit, tantes persones i persones amb discapacitat que no suposen en cap cas un estigma negatiu, sinó tot el contrari. Volem que antes persones discapacitades moltes vegades la societat els amagava. I jo sempre dic, jo som mare d'un fill discapacitat, que de cap manera que sortim en el carrer a que se visualitzi que la discapacitat és positiva, que la diversitat ens fa més rics i que, a més, tot plegats, perquè aquí el més important és que no n'hi ha ningú igual, tots junts aprenguem uns dels altres. I vos assegur que estar de veure una persona discapacitada i conèixer-la és un aprenentatge brutal. Ells aprenen molt de les persones que no tenen discapacitat. Però m'atreviria a dir que les persones que no tenen discapacitat aprenen molt més d'ells i d'elles. Per tant, l'evolució ha estat molt important en quant a que és un tema positiu, a que han de llevar estigmes. Sí que perdura un poc l'estigma en el que és la infermetat mental, més que en el retras mental. Mm-hmm. És a dir, en el món de la discapacitat, quan parlem de la síndrome de Down, d'autisme, de pues, discapacitat psíquica, física, jo crec que l'estigma, la visualització cada vegada és més positiva, però és veritat que quan parlam de psicosi, esquizofrènia, encara aquí hi ha un estigma i l'hem de trencar. L'hem de trencar perquè, si no, no estaríem fent el que hem de fer a la defensa dels drets humans.
Rosa, ara la Mireia et preguntava per aquesta evolució, no, del concepte de discapacitat, i quina és la situació a nivell europeu de les persones discapacitades?
Pues vos segur que és molt dispar d'un país a un altre. Sabeu que l'hoja de ruta va aprovar la Convenció de Nacions Unides per a les persones amb discapacitat, que és el primer test que feim i que se fa participant tots els col·lectius de persones amb discapacitat. Ells sempre diuen nada de nosotros sin nosotros. Pues aquest dirien que és el primer tractat internacional que subscriuen moltíssim de països de tot el món i que després aquesta convenció, que és, diríem, la hoja de ruta, s'ha d'aplicar. Nosaltres des d'aquí, des del Parlament Europeu i des de la Unió Europea, han creat uns comitès, jo hi fom part, per tal de veure quina implementació té aquesta Convenció de Nacions Unides a cada país. I veiem que es dispara. És a dir, no és el mateix Hongria, Polònia, França, Espanya, Itàlia, en quant a implementació. De totes maneres, se van fent passes importants cap endavant, cada vegada estan un poquet millor. Per exemple, no se dona cap fons europeu a un projecte que no sigui accessible. I és evident, o un projecte que no sigui de drets humans, que conculqui la igualtat o que sigui discriminatori. La paraula clau és accessibilitat. L'accessibilitat no és sols en el transport, accessibilitat en el món educatiu, en el món de la feina, en el turisme, la possibilitat de poder participar en igualtat de condicions. Per tant, és un dibuix diferent, i inclús en el cas d'Espanya, si anem a Espanya, també és diferent segons les comunitats autònomes, perquè aquesta és una competència transferida i dependrà de cada comunitat autònoma la priorització sobretot dels temes de dependència, no?
Clar.
No totes caminen a la mateixa velocitat,
ritme,
no?
Al
mateix ritme.
Sí, parlant d'aquest ritme i aquesta paraula clau d'accessibilitat, i que es tracta de participar en igual de condicions. Concretament, Rosa, en matèria de dona i discapacitat, en quin punt estem aquí a casa nostra?
Sí, en el món de la discapacitat hem avançat, però hem avançat aquí diríem lentament, però bueno, anem fent passes cap endavant. T'he de dir que en el cas de la dona i discapacitat això encara és més lent, perquè a la condició de discapacitat se li uneix la condició de dona, i malauradament moltes vegades quan parlem de dona i discapacitat s'oblida el sexe, simplement discapacitada, i antes que discapacitada es dona. Sí. Per això des de tots els organismes deim, per favor, primer són dona, després vendrà la discapacitat i la forma en què jo afronto la vida, però primer són dona. I, de fet, a vegades han hagut de canviar moltes coses aquí a la Unió Europea, perquè inclús els serveis se contemplaven no des de l'estratègia de gènere, sinó No, la mujer discapacitada no está en el sector de género, está en discapacidad. No, tendría que estar en el sector de género, porque tenemos que estudiar, què necessita aquesta dona, quina és la foto que tenim, com està, per tal de poder fer una estratègia adequada en aquestes dones. Per exemple, en el món del treball tenim més atur, l'atur de la dona és molt més que l'home discapacitat. En el món educatiu és més complicada la participació de les dones en el món educatiu, això genera una bretxa de pobresa més alta. En el tema sanitari, algo tan senzill com fer una mamografia, pues, no estan adaptades quan hi vas amb una cadira de rodes, per tant, hi ha també dificultats que són tan simples com aquestes. En el món polític, en el món, per exemple, de la sexualitat, estan demanant per tot arreu que no hi hagi esterilitzacions forçoses, sinó que sempre se demani el consentiment de la dona discapacitada. I si no pot donar aquest consentiment, que n'hi hagi un tercer neutral. perquè no és possible, o l'aborto coercitivo, és a dir, perquè són en els fins, en el final, formes molt salvatges de discriminació.
Clar, fixeu-vos quina quantitat de violència... Rosa, quina quantitat d'exemples que ens estàs posant, sí, molt concrets, i aquesta importància de que primer, sobretot, és l'estratègia de gènere abans de la discapacitat.
Avui estem parlant amb Rosa Estaràs, eurodiputada del Parlament Europeu pel Partit Popular. Rosa, clar, entenem que tot això, doncs, aquestes desigualtats, comporta unes conseqüències econòmiques, no?, per la vida d'aquestes persones. Estem parlant també pel seu entorn personal. Quines són exactament aquestes conseqüències?
Perquè en el final, si tu no tens accés a una educació amb igualtat, si no tens accés en el món del treball, lògicament la cara de la pobresa serà femenina, i en el cas d'una dona discapacitada pues serà més alta aquesta cara de la pobresa, i tenen molt de risc d'entrar en exclusió social. Si a més afegim que són víctimes de violència de gènere i el seu accés a la justícia és més complicat, perquè moltes vegades elles creuen que diríem, normalitzen aquesta violència perquè els falta informació, els falta que aquesta informació estigui adaptada, doncs, lògicament, les conseqüències econòmiques són altíssimes. Per això n'hi hem de fer feina de valent, per tal de que l'accés a la justícia sigui molt ràpid, perquè s'adongui informació accessible, perquè sempre puguin saber quins són els seus drets.
I tant, Rosa, per saber aquests drets, som-hi, anem a posar solucions, com sempre fem al Plusvalua Dones, per seguir caminant com a societat i ajudar aquestes persones. Quin és el camí a seguir?
Mira, el camí a seguir és que tot el món eduqui amb igualtat. Des de les mares, els pares, els predins, les escoles, les societats, els mitjans de comunicació, que tots no només diguem, no són racistes, sinó que no diguem, sinó que actuem. No vull discriminar, però que actuem. Que visibilitzem la discapacitat com algo positiu. Jo sempre dic que jo tinc un àngel, que és el meu fill, és un àngel, i que ha vingut a casa meva i mos ha fet a tots millors. Pues que eduquem amb aquesta visió, amb aquesta mirada de que la diferència ens fa millors i ens enriqueix, i mai amb una mirada negativa. I que sortiguem a camí i que tot el món, si li donem un poquet d'ajuda, perquè tots puguem ser iguals, construirem un món que serà molt millor per tots. Perquè això va connectat en democràcia, això va connectat en pau, això està connectat en drets humans, això està connectat en tolerància, en igualtat, etcètera.
Ara mateix passa un minut de 3:15. Seguim avançant a l'Espai Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo, aquí al matí a Ràdio Cel. Incorporem, doncs, a la tertúlia, a la Noelia, que ja ens escolta també, a l'Emma, que la tenim aquí als estudis. Comencem per tu, Noelia, com a persona discapacitada. Clar, tu vius en primera persona, el teu entorn també. Aquestes possibles solucions, no?, que parlàvem ara amb la Rosa Estaràs, va per aquest camí, Noelia? Estàs d'acord?
Doncs a veure, sí. Jo, sobretot, sempre que parlo d'aquest tema, sempre marco, doncs, com unes pautes que crec que són bàsiques i que després, a partir d'aquí, el primer de tot és l'educació. O sigui, l'educació en l'entendre que un discapacitat és una persona normal, que no és ni millor ni pitjor, ni té uns beneficis, ni té uns prejudicis. O sigui, al contrari, són persones normals. Que aprenguem a definir el que és normal i el que no és normal. Evidentment, si tens unes mancances o tens una situació per algunes coses, doncs les demanes i que te les donin a sopar, d'una banda, l'educació. I després, el que és el tema, quan ella parlava de l'accessibilitat, l'accessibilitat crec que ha de ser-hi precisament en aquest concepte, el concepte de que adoptem les persones discapacitades com alguna cosa normal, i aleshores la persona mateixa doncs, ja es trobarà per poder accedir a qualsevol àmbit i sobretot per demanar ajuda i informació quan la necessiti.
I tant, Noelia, que important aquest poder demanar ajuda. Emma, l'afectació que pateixen aquestes persones al món laboral, la seva plena incorporació i normalització, com ara mencionava la Noelia, és un punt que està sobre la taula, i el paper de les empreses és clau per avançar?
Totalment. De fet, sí que evidentment, perquè és una obligació constitucional, hi ha una sèrie de polítiques d'integració que a vegades segurament doncs, les dues contertulianes diran totalment insuficients, no? I crec que complementàriament, des de l'àmbit empresarial, el que s'ha de fer és aquesta sensibilització i visibilització de les avantatges que hi ha en les persones amb discapacitat. Moltes vegades ens focalitzem en el desavantatge. No, focalitzem-nos en les avantatges, com diu molt bé la Noelia, com en les persones normals, perquè tots som persones normals, tots tenim avantatges i en l'àmbit laboral ens hem de focalitzar en buscar aquelles habilitats que ens aporten com a empresa. Penseu que una de les coses que més veiem a la realitat és que segurament amb discapacitats que no són tan visibles, les persones les acaben amagant. Sí. I moltes vegades, gràcies a aquestes polítiques no, que hi ha d'integració, doncs és la manera de fer-les aflorar i també això fa que tots tinguem aquesta convivència en diversitat. No?
És tan rica.
Noelia, clar, no podem oblidar, Mireia, dins de les solucions, no, el necessari acompanyament, de fet, això n'hem parlat molt, en aquest espai, el necessari acompanyament psicològic, no, les famílies com també a l'entorn, Noelia.
Sí, perquè jo sempre parlo de la meva experiència personal, no? Jo soc discapacitada des que era molt jove i aleshores els meus pares encara eren persones més o menys joves i es van trobar doncs, amb un problema que... Aleshores, a veure, crec que és quasi que és més important, sobretot per gent que tenen el discapacitat dependent, no? Aquesta informació, o sigui, que tot sigui fàcil, que tu sàpigues que quan has de fer una declaració de la renta saps perfectament on has d'adreçar-te, doncs quan se't presenta un problema amb una discapacitat a casa, que sàpigues exactament on has d'anar, el llenguatge que has de fer servir perquè t'entenguin tant a nivell emocional com a nivell administratiu.
Que important, Mercè. I és aquest, precisament, Noelia, aquest acompanyament que ens estan demanant doncs, tantes persones de l'entorn. Sí, sí, aleshores, clar, com que veuen que anem parlant doncs, darrerament més d'aquest tema, doncs, escolta, aquí farem el que faci falta. Emma, les dones discapacitades dins del mercat de treball, que ja ho ha apuntat la nostra entrevistada, la Rosa Estaràs, és un dels col·lectius que més pateix assetjament i discriminació. Quines són les solucions i el mode d'actuació?
Pues, mira, actualment, quan estem parlant, per exemple, dels plans d'igualtat, ho deia molt bé la Rosa, si ho enfoquem des del punt de vista de gènere, no tant de discapacitat, és on s'ha de poder actuar fent mesures tant actives com de sensibilització i de visibilització perquè aquestes situacions no es produeixin, però efectivament coincideixo molt amb la Rosa una cosa que ha dit, és molt difícil trobar estadístiques amb aquesta separació. Per tant, una de les coses que avui podem dir és que una de les camins seria començar a segregar aquestes dades per poder tenir estadístiques i actuar.
Com podem actuar? Mireu, ara a tota la taula, no? Ens agradaria preguntar-vos, des de l'àmbit polític, fa uns anys, de fet, ha quedat palès en diverses vegades de l'Espai Plus Valor a Dones amb la Mireia, el concepte de discapacitat va ser inclòs, no?, dins de diversitat. I esteu d'acord si no condueix a la confusió? Com ho veieu? Comencem per la Noelia Rodríguez. Noelia.
Mira, jo això sempre ho he parlat amb la Mireia, tant a nivell personal com aquí en el programa. Jo això li deixaria més als tècnics, no? El tema de com definir el terme. A mi, personalment, a mi que em diguin discapacitat, per mi no és un problema. Sempre i quan ni la discapacitat ni res, o sigui, ni un altre terme. Crec que l'important és que se sàpiga que el tenir una discapacitat no treu que siguis una persona que està dins de la normalitat. Aquesta és la meva opinió, perquè de vegades ens fem un embolic entre diversitat, discapacitat,
totalment.
Tot plegat. Llavors, això li deixo la part tècnica, li deixo al...
Vinga, doncs, si et sembla, li preguntem a la Rosa. Rosa, estaràs. Sí. Com ho veus tu, això? Rosa? L'hem perdut, a la Rosa. Bé, doncs li preguntem a la Emma i després a veure si podem tornar a connectar amb la Rosa. Emma, tu com ho veus? Quina és la teva visió? Provoca confusió?
Jo crec que sí, perquè diversitat és un terme com molt ampli i discapacitat sí que té és un terme legal, també, no? I des del punt de vista jurídic té unes conseqüències i té unes proteccions específiques que jo crec que s'han de potenciar, també. Sense entrar, jo crec, en la sobreprotecció. Jo crec que amb això potser estarà d'acord la Noelia, no? Que a vegades la sobreprotecció ens impedeix evolucionar. Però sí que crec que s'ha d'actuar dintre de l'àmbit de discapacitació.
No, i a part és el que diu la Emma, que realment des del punt de... És importantíssima aquesta distinció, o no, perquè tindrà unes conseqüències de protecció.
Sí, Noelia, tu com ho veus, aquest tema d'aquesta protecció, no protecció?
La sobreprotecció és, o sigui, és el parany en el que no hem de caure mai amb una persona discapacitada, ni en discapacitats mentals ni discapacitats físiques, perquè això fa que no avancis i, és més, o sigui, et fa retrocedir. I quan un discapacitat sent que està retrocedint, psicològicament s'enfonsa, vale? Aleshores, és molt important això que estava dient la Emma, perquè no s'ha d'entrar en la
protecció.
No, se li ha de donar a la persona les eines perquè sàpiga que quan una persona no hi veu bé se li posen unes ulleres, i no per això significa que sigui ni millor ni pitjor, i aleshores un discapacitat, doncs, que no pot conduir bé, doncs se li posa una palanca, sí, no? En un cotxe, i això va bé. I ja aleshores ja ets normal. És que és aquí on es dona.
És aquest gest, no? Noelia, fem una cosa, que la Rosa Estaràs, que la hem tornat a connectar amb ella, eurodiputada del Parlament Europeu del Partit Popular, està a punt, ha d'anar, sí, a votar. A veure, Rosa, que sabem que has de marxar, no?
Només una última pregunta, Rosa, sí, ja que tenim aquí. Quanta feina, sí, que hem de fer, però no podem deixar la maternitat de banda en un programa com aquest, i la declaració que va fer Nacions Unides, que justament tu n'has fet una referència amb tot el tema del buidatge que es feia aquí, en aquest país, que és completament un atemptat contra els drets humans.
Sí, efectivament, hem abordat i ho estan treballant també en Nacions Unides tot el tema de la sexualitat de les persones amb discapacitat, perquè és un tema que han d'abordar, i també la seva possibilitat de construir una família. I jo he demanat concretament aquí en el Parlament que quan una mare sigui discapacitada, el seu permís de maternitat sigui molt més llarg. Clar. Perquè se contempla sempre quan el nen està discapacitat, però ningú ha pensat que també pot ser una mare discapacitada la que tingui un fill, i per tant una ampliació del seu permís de maternitat. És un tema que hem obert ara, però que val la pena tratar-ho, perquè és un tema de drets humans.
Rosa, doncs et deixem, que em sembla que ja t'estan cridant, no? Que has d'anar a votar, no? Rosa, estaràs?
Sí, ara mateix. Moltes gràcies, eh? Res, un encant, tots.
Vinga, doncs que vagi molt bé. Rosa, estaràs eurodiputada del Parlament Europeu pel Partit Popular. Coincideixes també en les paraules que ens ha dit ara mateix, no? La Rosa, en aquesta evolució, no? Diguéssim, dels drets de les persones discapacitades.
Totalment, i en l'àmbit aquest de la maternitat, jo recomano a tothom que pugui veure-la. Hi ha una obra de teatre que, a més, que ara s'està fent el curtmetratge, que és Mares de Sucre, que amb una sensibilitat extraordinària explica aquesta situació en les persones amb síndrome de Down. És realment frapant.
Sort del Francesc Marginet, que el tenim per aquí, el nostre productor, que comenta que justament aquest Mares de Sucre és de Clàudia Sedó, que la vam tenir amb nosaltres, de la dramaturga. No sé si la coneixes personalment, Emma, una persona que és un encant. La vam tenir aquí al matí a Ràdio Estel, que ara justament està al Teatre Lliure amb Síndrome de Gel, una altra gran obra, i és una autora, una dramaturga, una directora de teatre que toca tots aquests temes amb una sensibilitat especial, no?
És impressionant. Vam veure l'obra, vam anar-hi, perquè justament l'any passat, a inici del 2021 o final del 2020, ara amb la pandèmia no recordo, doncs va ser quan Nacions Unides va declarar, i afortunadament va afectar aquí a Espanya d'una vegada, aquí teníem normalitzat, era lo habitual, fer el buidatge, aquest buidatge intern de les noies, dones discapacitades, era el que estava... Bueno, doncs això, completament establert. Aleshores en van parlar en el Plusvàlua Dones, i van haver-hi moltes famílies que ens van trucar dient que, és clar, quan es van trobar amb aquestes situacions a casa, és que era el que es feia, o sigui, no, ni s'ho plantejaven. I aleshores és allò que en aquell moment se'n van adonar a Mercè, de que havien actuat malament. No es tracta d'actuar malament o no, es tracta de que era el que es feia d'una forma completament normalitzada.
Vinga, doncs nosaltres, que gairebé ja freguem el punt de les 12 aquí a l'Espai Plusvàlua Dones al matí a Ràdio Estel. Mireia, et sembla si, va, ajudem a l'oient, no?, i fem com aquestes principals conclusions que podem extreure d'avui de l'espai.
Som-hi. Les persones discapacitades, abans de res, són persones. No pot ser una minoració dels seus drets, perquè estem parlant de drets humans. Hi ha hagut una gran evolució. Abans parlàvem de minusvàlides, de fins i tot retrasats. Un gran estigma. Abans se'ls amagava. Afortunadament,
Doncs avui en dia el fet de tenir diverses habilitats és valorable i estem davant d'un estigma positiva perquè la diversitat ens enriqueix. Avui dia l'enfermetat mental sí que està discriminada. Res de nosaltres sense nosaltres, la campanya feta a Nacions Unides. I a nivell europeu es van fent passes endavant. La gran paraula clau és accessibilitat, participar en igualtat de condicions. Però, en el cas de la dona discapacitada, les passes són malauradament molt més lentes. Primer s'és persona, després s'és dona i, en tercer lloc, s'és discapacitada. Per tant, l'estratègia de gènere, sobretot de bandera, afecta a l'educació a nivell laboral i té unes derivades econòmiques que arriben a generar en pobresa, normalitzant fins i tot la violència. Tothom que eduqui en igualtat. Focalitzem-nos en les avantatges, actuem. Més i llarga vida amb visió de gènere inclusiva, estimades, per un món millor.
Vinga, doncs amb aquestes reflexions finals de la Mireia del Pozo, nosaltres arribem ja al punt de les 12. Moltíssimes gràcies a la Emma Gumbert, gràcies Emma.
Gràcies a vosaltres.
També a la Noelia Rodríguez, gràcies Noelia, que tinguis bon dia.
Gràcies a vosaltres.
I a la Mireia del Pozo, Mireia, que tinguis bon cap de setmana ja.
I Setmana Santa, ja ho tindrem tot aquí, tot, fantàstic.
Tot ben apanyat, que vagi molt bé. Vinga, petita aturada i tornem.
Els dimarts i dijous, a 11:45 al matí a Ràdio Estel, Plusvàlua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.